El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
És 25ena, avui es commemora el Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència vers les Dones, una violència que es pot exercir dins de la família, la parella o l'entorn. I un dels aspectes que s'està agreujant són les denúncies presentades per agressions sexuals. Des de l'octubre, a Catalunya s'han assassinat a 12 dones i s'han produït més de 11.000 denúncies. I fins al setembre s'han comptabilitzat 804 denúncies per violació i 1.451 per abusos sexuals, segons els Mossos. En aquest sentit, el Servei d'Atenció a la Víctima de la Policia Municipal ha assegurat que ha registrat un increment d'aquest tipus de denúncies per agressions sexuals, abusos o assetjaments. S'ha passat d'una única agressió el 2020 a 5 aquest 2021. I per això avui al Cafè de la Ràdio volem posar focus en aquesta qüestió i ho fem primer conversant amb Esther García López, que és advocada experta en agressions sexuals. Molt bon dia, gràcies per atendre la trucada del Cafè de la Ràdio.
Bon dia a totes.
Des del seu punt de vista, s'està notant un increment d'aquestes denúncies per agressions sexuals, vaja, d'aquestes agressions sexuals?
Sí, en el darrer any ha hagut un increment important, no només en agressions sexuals sota submissió química, sinó especialment en agressions sexuals múltiples, és a dir, on els agressors són dos o més persones. Un increment important, tot i la pandèmia.
Un increment que es podria xifrar d'alguna manera? En tenen dades?
Jo ho xifraria en un 30-35% per les noies i dones que a les que prestem assessorament jurídic al nostre despatx.
Uh-huh. Un increment d'un 30-35% en aquestes agressions sexuals múltiples o en les agressions sexuals en general?
A les agressions sexuals sota submissió química i les agressions sexuals múltiples.
Uh-huh. En tots els casos, no?, d'agressions sexuals. Sí. Amb algun perfil concret, és a dir, s'està veient alguna pauta concreta de com es produeixen o de qui executa aquestes agressions?
Bueno, el perfil de l'agressor cada cop és més jove i això és altament preocupant perquè tenim una llei de responsabilitat penal del menor que és de l'any 2000 i no està enfocada per agressors que siguin menors d'edat. I d'altra banda, durant la pandèmia, lluny de reduir-se el nombre d'agressions sexuals, hem de dir que s'ha incrementat. Durant la pandèmia, quan estàvem més a casa, més tancats, ha canviat l'espai, no eren espais d'ocis nocturns, sinó en domicilis particulars. Les noies i els nois quedaven a través de les xarxes o a través d'aplicacions. I un cop ja s'ha obert l'espai d'oci nocturn, un altre cop doncs, torna a passar en discoteques, al carrer.
Uh-huh. Si el perfil de l'agressor cada cop és de menys edat, també estan passant amb les víctimes? És a dir, cada vegada són noies més joves les que pateixen aquest tipus d'agressions?
Sí, cada cop les noies són més joves i aquí ja us en tenim el problema en l'edat de primer de l'agressor, menor d'edat, i també de les noies que són més joves i jo crec que és important el tema de l'educació, de la formació, però ja a tots els nivells i principalment a escoles, instituts, és a dir, però no formació adreçada només a les noies, sinó també als nois. És a dir, tu calcul sense el cul d'una noia sense el seu consentiment ja de per si és un abús sexual. De fet, tenim condemnes per haver tocat el cul sense el consentiment. És a dir, però jo crec que l'accés a edats molt tempranes a determinat contingut pornogràfic i aquesta cultura masclista que encara està estesa a la nostra societat, doncs, i d'altra banda el sentiment d'impunitat, que aquest tipus d'agressions de vegades es transmet aquest sentiment d'impunitat, fa que cada cop en la gent més jove, no?, tinguin lloc aquestes agressions sexuals en general.
Aquest sentiment d'impunitat està mogut per com és la legislació en aquests casos? Està mogut per les decisions judicials que es prenen al respecte, sobretot quan són menors?
Sí, jo crec que sobretot per les decisions judicials, és a dir, tenim lleis que són bones, òbviament són millorables, però són bones, però crec que les decisions judicials de cara a la perjudicada per una agressió sexual possiblement és supertraumàtic i, en canvi, de cara al presumpte agressor és un procediment on des d'un principi no s'estableixen ni unes mínimes mesures cautelars, no? Tendent ja no a protegir la integritat física de la noia, sinó la integritat psicològica. És a dir, el seu sentiment és un procediment judicial que pot durar 3 anys o 4, i el seu sentiment és jo he d'estar tancada a casa perquè tinc por, canvio les meves rutines diàries, etcètera, etcètera, i en canvi aquest noi està en llibertat. Està en llibertat, està pel carrer, si forma part de l'entorn de la noia encara pitjor, perquè se'l pot trobar, i aquest és el sentiment d'impunitat. Jo comparo molt amb altres tipus delictius que tenen una penometria alta, com el delicte contra la salut pública. Quan s'investiga una persona per un presumpte delicte contra la salut pública i s'enganxa amb drogues, és altament probable que entri en presó preventiva. Per què no, quan la pena per un delicte d'agressió sexual és similar, per què no hi ha presons preventives inicials en un procediment? M'explico? És a dir, és molt difícil que fiquin algú en una presó preventiva amb una agressió sexual, llevat de que hi hagin lesions molt greus. Però en moltes agressions sexuals no hi ha aquestes lesions greus perquè la dona o no resisteix perquè va beguda o està sota els efectes d'alguna submissió química, però el problema que tenim també és el concepte de resistència, no?, de l'administració de justícia. Si no resisteix, perquè no resisteix, i si resisteix, podem acabar mortes, no? Llavors, insisteixo, no és tant un problema de lleis, sinó de com s'apliquen aquestes lleis. I que les lleis s'han de... se'ls ha de donar una perspectiva de gènere, s'han de mirar amb unes ulleres liles, que dic jo.
I en aquest sentit, el camí és de formació també en l'àmbit judicial, és d'entendre aquestes situacions, és d'empoderar més les dones per fer alguna cosa diferent del que estem fent, és a dir, amb la seva experiència, amb el seu dia a dia, què creu que hauríem de fer?
Primer, educació. Educació des de la infància. Educació des d'una perspectiva de gènere, des de la igualtat. I per això dic la importància, no?, de formacions a escoles i instituts, però ja dic, no només a alumnat, sinó també a professorat, que també de vegades els hi consta o els costa actuar davant d'un assetjament sexual en una escola. Però a banda d'aquestes formacions, instituts i escoles, òbviament s'ha d'impartir una formació multidisciplinar a tots els operadors de l'administració de justícia. I multidisciplinar perquè no és una formació jurídica, és una formació també necessàriament psicològica i social. Què passa per la ment d'una dona que ha patit una agressió sexual? Això és molt difícil si no rep aquesta formació multidisciplinar, aquesta formació des d'una perspectiva de gènere. Insisteixo que de vegades el procediment judicial és molt més traumàtic, que hi ha dones que no arriben a denunciar, tot i que ara, òbviament, s'està visibilitzant més i es denuncia més, però encara tenim dones que no arriben a denunciar perquè els hi produeix més trauma el procediment en ser qüestionades que l'agressió sexual.
I a partir d'aquí, aquesta frase que s'està sentint molt darrerament, no?, de clar, és que casos com el de la manada han generat un efecte crida, han produït doncs, que determinats nanos vulguin reproduir determinades conductes perquè ho han sentit als mitjans de comunicació. Això ha passat realment o també ha passat que les dones han vist que això es pot denunciar i que el que els estava passant no era normal? Què és el que creu que ha passat?
Bueno, jo crec que és un conjunt de circumstàncies. Jo no crec que els mitjans de comunicació facin un efecte crida sempre quan el tractament de la notícia sigui correcte i rigorós. Però sí que és cert, jo crec que sí que és cert que s'ha transmès inconscientment, però perquè els agressors així ho senten, un sentiment d'impunitat. O sigui, no pot ser pues això, que un agressor sexual confesso com el de Maristes, condemnat ja, encara estigui en llibertat. No? Això, d'alguna manera, transmet aquest sentiment d'impunitat. Els nois han passat un infern i aquest senyor està en llibertat pel carrer i pot fer el que vulgui, no? Això d'una banda. I d'altra banda sí que és cert que estem empoderant a les dones a que es denunciï. A que es denunciï perquè això precisament no quedi impune. Si més no, aconseguir que l'agressor sigui al banquillo i que s'estableixin mesures de protecció per les dones. O sigui, jo crec que és un conjunt de circumstàncies el que... el que fa que aquest tipus d'agressions es produeixin, però sobretot la base, òbviament, no deixa de ser l'educació.
Per tant, el camí és aquesta educació, amb aquest creixement important. Parlàvem de la submissió química. La submissió química que segueix sent un dels elements més comuns en aquests casos?
Sí, sí. La submissió química és un dels elements comuns que es trobem pràcticament en la gran majoria d'agressions que rebem al despatx. Pot ser perquè la dona hagi consumit un excés d'alcohol i pot ser, normalment és així, perquè l'alcohol barrejat amb el consum de determinades substàncies, que no cal que sigui burundanga, sinó qualsevol tipus de benzodiazepina, és una bomba i els genera un estat d'inèrcia total, facilita d'una banda a l'agressió, a l'agressor, perdó, l'atac sexual, i d'altra banda dificulta que la dona, que la noia, recordi tota la seqüència de fets, això òbviament dificulta la denúncia, vale? Que recordi tota la seqüència de fets, que recordi fins i tot tots els autors quan ha estat múltiple. De vegades elles diuen, no, tinc el sentiment de que hi havia més persones, però no puc recordar quantes persones més, i això fins i tot els genera una sintomatologia diferent a qualsevol altra dona que hagi patit, no, una agressió sexual, perquè és què han fet amb el meu cos. Insisteixo, n'hi ha algunes que tenen lesions, però hi ha d'altres que no presenten cap lesió. Dos meses que aquestes substàncies, en dues hores, tres, han desaparegut de l'organisme. Quan elles van a l'hospital, ja els poden fer totes les analítiques que vulguin, que no sortiran. Això dificulta la denúncia, no? Això dificulta i probablement es qüestioni a la dona de com pot ser que no recordi, no?, el que ha passat.
Doncs Esther García López, advocada experta en agressions sexuals, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
A vosaltres, moltes gràcies per visibilitzar aquest tipus de violència. Gràcies.
Seguim abordant aquesta qüestió preguntant-nos si aquest increment d'agressions sexuals es nota a l'àrea de Sabadell. Anem fins al taulí on podem conversar amb la Cristina Jiménez, que és psicòloga del Servei de Salut Mental de l'Hospital de Sabadell. Molt bon dia.
Pues gràcies a vosaltres. Bon dia.
El taulí ha notat un increment d'aquests casos de dones afectades per agressions sexuals en els últims temps?
Bé, doncs sí, realment hem notat a urgències un increment. Realment nosaltres tenim un protocol d'atenció a urgències, de ginecologia i pediatria per víctimes d'agressió sexual. I, per tant, tenim un circuit on podem doncs, veure, no?, si aquest, en aquest sentit hi ha un increment d'aquests casos. I realment en aquest darrer any hem vist que s'ha incrementat.
En quina magnitud?
Això no t'ho sé dir ara. A veure, mira, normalment no hi ha molts casos d'agressió, diríem, no són casos que diguis, mira, mensualment tenim tants casos, però sí que és veritat que en els últims mesos setmanalment tenim casos d'agressió sexual. En els últims mesos vol dir el 2021.
Què ho explicaria? Ho han analitzat d'alguna manera, si hi ha algun patró?
La veritat és que no hem pogut analitzar-ho. Nosaltres pensem que, bueno, que d'alguna manera tot s'està obrint més. Aquest tema és un tema que es parla molt més, és un tema que les dones que són agredides sexualment pues també són més capaces d'acudir a urgències, són més capaces de demanar ajut, i llavors, pues, d'alguna manera, per almenys a l'hospital sí que venen, no?, a fer-se, pues, bueno, pues, venen d'urgències, bàsicament, no?, i entren en aquest protocol. Per tant, creiem que és degut a que realment no és que hi ha, pensem que no és que hi hagin més que abans, sinó és que ara es comuniquen més.
Parlant amb les dades que s'han donat a conèixer, no, en el marc del 25N, una de les coses que s'explicava és que realment a banda estan creixent aquestes agressions múltiples. No sé si en l'àmbit hospitalari també detecten que aquest tipus d'agressions, a més, tenen aquest cognom, per dir-ho d'alguna manera, que són agressions, doncs, sexuals múltiples, doncs, contra dones.
Bueno, és que això, clar, a l'hospital potser hem tingut un parell d'agressions d'aquesta mena, però no, jo crec que no ens han... O sigui, en el nostre hospital ens ha arribat, potser, que jo ara recordi, una segur. Però clar, això s'ha de mirar en el conjunt, no?, de l'estat.
Clar, de quina manera s'aborda? És a dir, quin és el protocol que es posa en marxa quan una dona arriba a l'hospital, una dona o un home, i denuncia doncs, una agressió sexual d'aquestes característiques? Què és el que es fa? No? Quines són les llums d'alerta que s'encenen i quins són els protocols que es posen en marxa?
Bueno, el més important és que és veritat que pot ser també un home, perquè també hem tingut agressions sexuals masculines, i llavors, vull dir, també hem de parlar, evidentment, amb una proporció molt més petita, però, bueno, que hem tingut un parell en els darrers mesos, no? Llavors parlarem també d'homes i agredits, no? Però, bàsicament, el conjunt són dones o nenes, o sigui, tant pot ser majors d'edat o menors d'edat, i llavors el protocol és entrar per urgències, on, si són majors d'edat, pues el Servei de Ginecologia d'Urgències són les persones, és el personal sanitari que atén aquestes dones, no? En aquest cas, llavors, se'ls ha de fer una revisió, s'ha de donar una profilaxis en aquest sentit des del punt de vista mèdic. El que s'ha de fer és informar els Mossos del que ha passat, aquest parte, no? Del que ha passat. A vegades s'ha de requerir també trucar al metge forense, no? Llavors, a partir d'aquí s'ha de posar en contacte a l'hospital amb el jutjat, no? De guàrdia, per sol·licitar la presència del metge forense. Això seria, doncs, en el cas de les dones majors d'edat. Vull dir, tot i així, encara que s'informi als Mossos, la dona és la que decideix denunciar o no el cas. D'acord? Uh-huh. També se'ls ofereix el fet d'una visita en psicologia, que en aquest cas sóc jo la persona que atén aquestes dones, i llavors, a partir d'aquí, pues, es decideix, pues, enviar-ho, normalment derivar-ho a un servei especialitzat, que en aquest cas podia ser el CIAT o podia ser el CIE, que són serveis que tenim aquí a Sabadell. Uh-huh. No? En el cas de nenes menors d'edat, també hi ha la pediatria. De fet, aquest protocol que us explicava està fet per ginecologia, pediatria i psiquiatria de l'hospital. Llavors, aquí, doncs, les nenes són... Normalment s'intenta que es quedin a l'àmbit de pediatria i que siguin els professionals que es desplacin a pediatria, en el cas de que sobretot siguin menors de 14 anys. S'intenta també activar metge forense per l'exploració conjunta amb pediatria o ginecologia, si és necessari, més el forense a la vegada, sempre intentant, pues, disminuir la revictimització, o sigui, intentar, pues, que no hi hagi massa les persones, no?, que estiguin involucrades en tot aquest servei, no? I a partir d'aquí, pues, a fer menors, pues, s'ha de mirar si hi ha protecció familiar, si no hi ha, i si ha de passar a treball social, o s'ha de, bueno, o si hi ha una s'ha d'avisar a DGAI, etcètera, no? Altres serveis, no? Però, en principi, també se'ls dona la possibilitat d'una visita amb psicologia, en aquest cas també amb mi, però és per el fet de valorar, bàsicament, com estan a nivell psicològic, que seria el mateix que faríem amb les dones, no? Si és, o sigui, bàsicament també en quin estat estan, si és necessari algun tipus de farmacologia, si no. Llavors, doncs, a partir d'aquí, doncs, també es fa la derivació a un servei especialitzat.
Mm-hmm. Clar, parlàvem d'aquests casos, doncs, de les dones majors d'edat i les dones menors d'edat. Hi ha bastants casos de menors d'edat o habitualment són persones majors d'edat?
La veritat és que no ho tenim tan comptabilitzat, eh? Vull dir, potser són dates que hem d'anar recollint perquè últimament no les tenim totes recollides, no? Sí, així és de dir, bueno, quantes n'hi ha, no? Però nosaltres trobem que hi ha més de majors d'edat. Potser no hi ha tantes de menors d'edat, les que ens arriben aquí a l'hospital, eh? Al nostre hospital.
Mm-hmm. Però segurament l'impacte emocional és molt diferent, no? També l'abordatge, no?, emocional i psicològic d'una dona o una nena, no? No té res a veure, no?
Home, és molt... O sigui, a veure, l'impacte sempre és molt important, no? Però, clar, amb una nena, amb una infant, no?, que encara no té la personalitat formada, que no té el raonament, no?, adult, necessita molt també del seu entorn, no?, i a vegades l'entorn és molt més important, no?, amb una nena, i és molt important que l'entorn validi, no?, tota aquesta situació que ha patit, no? Per tant, és un material molt més sensible, la infantesa, no?, i hem de tenir molta més cura, per descomptat, i tenim molt, o sigui, hem de tenir molt en compte l'entorn, no?,
i a banda de
la familiar.
A banda de l'abordatge del moment, és a dir, aquesta dona arriba a l'hospital a urgències amb aquesta situació, entenc que a partir d'aquí s'ha de fer un seguiment sobretot en l'àmbit psicològic, no? Per ajudar a anava a dir oblidar, però jo crec que això no es pot oblidar, superar tampoc sé si es pot superar, si més no, a aprendre a viure-hi, no? I a tirar endavant, per dir-ho d'alguna manera.
Home, és superimportant i creiem que és molt important, sobretot amb aquestes nenes, amb edat tan primerenca, el fet de que hi hagi una validació per part familiar. O sigui, és importantíssim el fet de que la família ho recolzi, ho cregui, no només la família, tots els professionals que tenen contacte amb la nena, tant sigui nena com adult. El més important és validar el relat d'aquesta nena o d'aquesta dona, no? Pensem que amb una nena és molt més sensible, evidentment li pots, diríem, fer molt mal de cara a un futur, no? A la seva personalitat, en com es conforma la seva personalitat. Per tant, encara posem o cridem més l'atenció, no? Amb el fet de validar un relat. Un relat així no s'ho inventen les persones, les nenes no s'ho inventen tampoc, m'entens? Vull dir, s'ha de validar, perquè és el que ha sentit. Llavors és molt important per al desenvolupament psicològic del futur d'aquesta nena. Però, per tant, això és dels punts més importants, que llavors no és el mateix el tractament, també, bueno, sempre serà igual, no? Abordar, no? Acompanyar, abordar aquests traumes, no? Hem de veure si hi ha estrès postraumàtic, si hi ha símptomes d'estrès postraumàtic, si hi ha ansietat, si hi ha depressió, quines són les conseqüències, no? Amb la seva vida, en el dia a dia, a l'escola, amb els amics, amb la família, no? Si és una persona adulta també, hem de valorar les conseqüències del que pot requerir, no? Una agressió d'aquest estil, no? Amb aquesta persona. Llavors, a partir d'aquí, pues, fer un abordatge, pues, de tota aquesta interferència per normalitzar al màxim que es pugui i, a vegades, bueno, si la persona, la nena o la dona, pues, està preparada, pues, poder fer el relat del que li ha passat, sempre amb màxim respecte i sempre segons el que ella necessiti, no? Això és superimportant. I una altra de les coses també molt importants, tant amb nenes com amb persones, o sigui, amb persones adultes, és el fet d'intentar evitar explicar, no?, el que li ha passat tantes vegades per tants professionals o en tantes situacions, en tants llocs, no? Això revictimitza molt a la víctima, no?, a la persona que ha patit aquests abusos o aquestes agressions, i això de cara al seu desenvolupament psicològic és molt pitjor, afecta la seva autoestima i està com estigmatitzada, no?, per la societat també. Llavors, tot això també és el que intentem que quedi com més clar, no?, que intentar evitar aquest tipus de revictimitzacions, no?, al màxim del possible.
I a partir d'aquí, l'abordatge, per tant, entenc que és transversal, no?, és un abordatge psicològic d'acompanyament en tot aquest procés, no?, validant i escoltant tot el que la víctima vol explicar, sí, en un tractament que entenc que es pot allargar molts anys, no?
Clar, això és molt individual, també. Cada persona serà diferent en aquest sentit, val? Depèn d'una mica de la simptomatologia que tingui, no? També a nivell psicopatològic, de la personalitat que tingui de base, per exemple, de com ha sigut validada en el moment que ha succeït l'agressió, del tipus d'agressió que ha tingut, també és evident que també és diferent. Per tant, tindrà un nivell de gravetat més alt o no tan alt, no?, per dir-ho de manera, perquè tots són molt greus, no? Però és veritat que depenent una mica de les característiques, també això es pot allargar més o menys depenent una mica de tots aquests factors, no? El que està clar és que sempre s'aconsella que hi hagi aquest tractament psicològic d'acompanyament, d'intentar, entre cometes, no?, integrar allò que ha passat dintre de la seva vida, no? O sigui, normalment acostumen a ser fets, no?, que nosaltres també veiem persones que potser en el seu moment han tingut algun abús sexual en el passat, i això ho veiem, per exemple, en l'ASIR, que és on estic treballant, no?, a nivell ambulatori, no?, aquí a l'ASIR Sabadell, veiem casos més de que han patit aquest abús anteriorment, no?, i les veiem que ja són més grans, que potser en el seu moment no ho van explicar. Llavors observem, no?, és aquest tall, no?, la seva vida, a vegades és com que, bueno, no s'ha pogut integrar bé dins de la seva història de vida, no? I una mica el tractament, la teràpia, l'acompanyament va dividir, no?, a poder integrar tots aquests aspectes que van quedant allà, no?, en el passat o han quedat o han passat, no?, i que han suposat, no?, un tall important a la seva vida. D'aquesta manera és una mica el que volem, que al final la dona pugui sentir, no?, que és capaç de continuar amb la seva vida endavant, no?, sense que allò que va passar hagi interferit més del que del que ha d'interferir, no?, en el moment que ve a la consulta.
Clar, fer aquest acompanyament, deia jo abans, superar segurament és molt difícil, no?, però suposo que una de les claus és millorar la relació, per exemple, amb una cosa tan natural com és el sexe, no? Segurament tenir relacions sexuals després d'una situació com aquesta no ha de ser mai més igual, no? A partir d'aquí, com sí, et relaciones amb això, és un punt de partida segurament complicat, no?
Val, això és una de les conseqüències que pot tenir. No vol dir que totes les dones o les nenes puguin tenir aquest efecte o aquesta conseqüència, no? Però és veritat, és evident que és una conseqüència probable. De fet, tots els estudis, no, ens diuen que amb disfuncions sexuals, doncs, un dels factors de risc més important és l'abús sexual a la infància, no? Però bueno, no vol dir que totes les dones hagin de patir el mateix, no? Però és evident que seria un àmbit d'interferència important a la seva vida i llavors el tractem, no? Vull dir, fem un abordatge ja concret per aquest tema de si és que té una disfunció sexual o té un altre tipus de problemàtica davant de la seva sexualitat, no?
Uh-huh.
Exacte.
Doncs moltes gràcies per haver-nos ajudat a situar també aquesta qüestió en l'àmbit sabadellenc i sobretot en l'àmbit de la psicologia i de la salut mental, a la Cristina Jiménez, que és psicòloga de salut mental de l'Hospital de Sabadell. Gràcies i que tingui un molt bon dia.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.